Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
La multinacional austríaca Kronospan invertirà 180 milions d'euros a Tortosa i crearà 180 llocs de feina directes. L'empresa, especialitzada en la producció de planxes de fusta per a mobles 100% sostenibles, obrirà una planta a la capital del Baix Ebre en la que suposarà la inversió estrangera més gran feta mai a la zona. Un executiu de Kronospan, l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, i el conseller d'empresa, Roger Torrent, han presentat aquest matí en roda de premsa aquesta inversió en la que porten treballant mesos. En el seu Parlament, l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha refermat l'aposta per crear ocupació.
Com a govern municipal, jo com a alcaldessa, sabeu que tinc com a prioritat la creació d'ocupació, que generi oportunitats a casa nostra, aquí al territori. Per això avui està, és una gran notícia, que juntament amb la implantació de Floret fa pocs mesos, ens suposa un pas important per tal d'aconseguir els nostres objectius. Crear més llocs de treball, retenir el talent i portar-lo de fora a viure aquí i, per tant, tenir oportunitats i futur a la nostra ciutat.
Per la seva part, el conseller d'Empresa, Roger Torrent, ha volgut destacar l'economia que es crearà al voltant d'aquesta implantació industrial.
La notícia d'aquesta inversió, per tant, exemplifica allò que busquem fer des del Departament d'Empresa i Treball, és a dir, atraure inversions per reindustrialitzar el país en projectes de futur que aporten valor afegit amb efecte arrossegador i que, per tant, estiren altres sectors productius. Projectes sostenibles, com aquest, des d'un punt de vista social, econòmic i, evidentment, ambiental, i que ofereixen ocupació de qualitat amb llocs de treball estables, que vertebren i dinamitzen el teixit productiu local, que arrelen, en definitiva, el territori, i que ens ajuden a transitar cap a una economia verda i circular.
Kronospan, que ja té una planta a Burgos, és una companyia d'economia circular i la seva inversió encaixa en l'aposta de les administracions per a una indústria més verda i sostenible. Kronospan, fundada l'any 1897 a Àustria, té més de 40 fàbriques arreu del món, en llocs com el Regne Unit, Hongria, els Estats Units, Rússia, Dinamarca, França o Romania, entre d'altres. Per la seva part, l'executiu de Kronospan a Espanya, Xavier Masisior, explicava quines són les característiques de l'empresa.
Entonces, bueno, sí quiero decir que Kronospan es la multinacional más grande del sector de la madera, es la más grande del mundo entero, en Europa ya. Europa es más grande que el segundo, el tercero y el cuarto juntos. En el mundo es más grande que el segundo y el tercero juntos. O sea que sí que tiene una dimensión muy importante y es capaz de enfrentarse a una inversión de este calibre incluso sin bancos, ¿no? que siempre son necesarios. Luego, apostamos totalmente por la economía circular. Eso es una apuesta total y con el residuo cero, ¿no?
La multinacional dona feina a més de 14.500 persones i té en la sostenibilitat un dels seus pilars fonamentals. De fet, la companyia allarga el cicle de vida de la fusta a través de tractaments i processaments que permeten el reciclatge i un nou ús per al material. L'executiu de Kronospan a Espanya, Xavier Masisior, ha anunciat que la multinacional preveu atreure implantacions complementàries a prop de la planta.
Nosotros siempre intentamos que se nos pongan cerca clientes nuestros, ¿no? O sea, tenemos muchísimas subcontratas de mantenimiento, ya sean eléctricas y mecánicas, que tenemos que disponer de ellas porque tenemos paradas todos los meses y no podemos tener, bueno, gente suficiente. O sea, tenemos nuestro departamento de mantenimiento, pero necesitamos muchísimo mantenimiento externo y muchísimo servicio, muchísimo transporte. Nosotros nos movemos con más de 200 camiones diarios, que son entre los que van un día y vuelven en otro, son 400 camiones que tenemos permanentemente en rotación. Y luego pues hay muchísimos técnicos. Y luego siempre intentamos hacer un clúster de la madera al lado de una fábrica, ¿vale? Entonces intentamos que vengan nuestros clientes para reducir costes logísticos, y las fábricas de muebles, distribuidores, pues intentamos que se posicionen al lado de la fábrica para poder ser más competitivos con respecto a la competencia.
La multinacional de la fusta preveu que la planta podria estar en marxa a finals de l'any que ve. Kronospan invertirà prop de 200 milions d'euros i crearà 185 llocs de treball directes que en poden generar fins a 1.500 més d'indirectes.
Serveis informatius d'Antena Caro.
En el darrer ple de l'Ajuntament de Roquetes es va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics les noves ordenances fiscals per a l'any 2022. La regidora responsable de l'àrea d'Hisenda de l'Ajuntament de Roquetes, Tere Moreso, va demanar en el seu Parlament novament al Govern Central que impulsi una reforma del model de finançament local que garantisca les competències i l'autosuficiència dels municipis i també que s'estableixi un sistema de participació en els tributs de l'Estat que sigui més estable en el que s'eviten les liquidacions negatives. Moreso va assenyalar que cal donar resposta a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes i per això s'ha de disposar de recursos i competències necessàries per tal de fer-hi front. La regidora responsable de l'àrea d'Hisenda, Tere Moreso, va remarcar la voluntat de l'Ajuntament de Roquetes de seguir la línia de no pujar els impostos als ciutadans també l'any que ve.
La premissa per a l'elaboració de les ordenances per al 2022 ha estat de continuar de no augmentar la pressió fiscal a la ciutadania i, per tant, no s'ha pujat cap impost per part de l'Ajuntament, cosa que mantenim fent des de l'any 2014. L'altra premissa és la de continuar mantenint totes les bonificacions ja existents a les ordenances municipals, com pot ser la bonificació del 50% existent a l'IBI per a les famílies nombroses, la bonificació del 50% de la quota de l'impost a favor dels titulars de vehicles elèctrics, la bonificació a l'IAE o l'impost de construccions a les empreses que generin llocs de treball, entre d'altres. Així, a les ordenances per al proper any 2022 són: actualitzem el redactat de diferents ordenances a la normativa actual, com són la taxa del cementeri, la taxa d'expedició de documents administratius i la taxa per l'utilització de les instal·lacions esportives. A l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles, on l'any passat vam establir la bonificació d'un 50% en aquells edificis que instal·len sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provenent del sol, s'afegeix que aquesta bonificació tindrà una durada màxima de 5 anys.
Les ordenances fiscals per al proper any 2022 a l'Ajuntament de Roquetes tindran una actualització de preus en un 5% de la taxa d'escombreries degut a l'augment del cànon de tractament aplicat per l'Agència Catalana de Residus per tal de complir, com explicava la regidora responsable de l'àrea d'Hisenda, Tere Moreso, la normativa europea.
L'altra proposta que portem a les ordenances és l'actualització que s'ha de fer de la taxa de la recollida d'escombreries. Totes les tarifes de la taxa d'escombreria s'actualitzen un 5% arran de l'augment del preu del cànon de residus municipals. L'Ajuntament es veu obligat a fer aquesta actualització de preus davant de l'increment del cànon per la recollida de residus, que passa de 15,80 euros per tona que tenia l'any 2014, ha passat al 2021 a tindre un cost de 53,10 euros tona, al 22 serà de 59,10 euros tona i arribarà al 2024 a tindre un import de 71,60 euros tona. I això perquè fa el gravamen de disposició de residus, que també s'ha d'afegir el gravamen per incineració, que passarà al 2022 de 29,60 euros tona, que arribarà a 35,80 euros l'any 2024. En termes absoluts, aquesta actualització suposa un increment en el rebut anual que paguen la majoria d'habitatges del municipi en 7,46 euros l'any. Així, si repartim l'import anual d'aquest rebut amb el gest diari de portar la bossa d'escombreries al contenidor, surt a 0,42 euros dia. Recordar la importància de fer el gest correcte, de deixar la bossa d'escombreries al lloc correcte i reciclar de manera adequada. Hem de ser conscients que fer aquest gest repercuteix en el preu que paguem tots i totes en el rebut de les escombreries.
Finalment, en aquesta mateixa sessió plenària de l'Ajuntament de Roquetes es va aprovar deixar sense efecte l'ordenança de taules i cadires per a tot l'any 2022, igual que es va fer l'any 2021, i que les cafeteries i els establiments de restauració no paguen res per tenir les taules i cadires al carrer. Amb aquest gest, segons explicava la regidora d'Hisenda, Tere Moreso, l'Ajuntament de Roquetes vol estar al costat d'aquest gremi que tant ha patit durant el tancament per la pandèmia.
Serveis informatius d'Antena Caro.
La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre ha aprovat definitivament la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Tortosa perquè la pilastra del monument franquista, un cop es desmantelli, s'usi per a fer una nova passarel·la sobre el riu Ebre. Aquest element ja va pertànyer, abans que el monument, a un pont metàl·lic que va ser destruït. El reglament de domini públic hidràulic estableix que les infraestructures que es troben dins d'un riu sense cap funció s'han de retirar, si no se'n reutilitzen per a una infraestructura de pas. L'element té ara una doble qualificació, com a sistema de complement viari i com a sistema hidrològic. El canvi l'ha impulsat l'Ajuntament de Tortosa. Així, el nou pont permetrà connectar el Passeig de l'Ebre i la Rambla de Catalunya a la riba dreta del riu amb l'avinguda Felip Pedrell i el carrer Jaume Ferran a la riba esquerra del riu. Una empresa de Godall rebrà prop de 3 milions i mig d'euros del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic per impulsar un projecte innovador d'energia renovable. Es tracta d'una actuació relacionada amb la producció i depuració de biogàs més biometà. La companyia també rebrà 74.000 euros per un altre projecte de biomasses de calderes en àmbit industrial. Tot plegat s'emmarca en el paquet d'ajudes de 31,6 milions d'euros cofinançat pels fons FEDER i otorgats pel Ministeri a 193 iniciatives que apostin per l'energia renovable. A Catalunya s'han seleccionat 23 projectes, dels quals el projecte de Godall és la que rebrà més injecció econòmica. Aquestes resolucions són provisionals i seran definitives després del període d'al·legacions. La Creu Roja ha atès a més de 1.700 persones aquest estiu a les 26 platges que gestiona de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La majoria de les assistències, 1.503, han estat de caràcter sanitari relacionades amb picades, ferides, contusions o luxacions. Pel que fa a les assistències, en àmbit social, se n'han registrat 168, entre les que s'inclouen 67 rescats a banyistes, 27 evacuacions i 19 assistències a embarcacions. Entre el 15 de maig i el 30 de setembre, Creu Roja ha rebut 24.647 avisos de caràcter general. Els més de 150 professionals de Creu Roja que han cobert aquests serveis també han treballat en tasques de conscienciació i prevenció de la Covid-19. La Festa del Vi de la denominació d'origen Terra Alta recupera el seu esperit després de l'aturada per la Covid. Així, la 34a edició del certamen es retrobarà amb els professionals i assistents durant l'última setmana d'aquest mes d'octubre. El poble vell de Corbera d'Ebre acollirà la jornada per a la restauració i l'hostaleria i a Gandesa es farà la jornada tècnica sobre les ajudes al sector dels fons Next Generation. La denominació d'origen Terra Alta també presentarà la ruta del vi, que s'ha estat treballant més d'un any, a professionals del sector turístic en una jornada al nucli antic de Batea. Entre el 29 d'octubre i l'1 de novembre es podrà gaudir de la mostra de vins a Gandesa, un retorn que tindrà el tret de sortida amb la nit de les garnatxes blanques, tot un clàssic de la festa. Aquest any, les 16 jornades de les Lletres Ebrenques esdevindran un punt de trobada de traductors del territori i retran homenatge al desaparegut escriptor Josep Igual. L'Ajuntament d'Amposta i la Biblioteca Comarcal Sebastià Joan Arbó han presentat el programa d'actes que s'iniciaran amb un primer avançament aquest divendres, dia 8. El gruix, però, es concentrarà entre els dies 13 i 16 d'octubre. Com a punt tradicional de trobada dels autors ebrencs, les jornades han anat atraient també escriptors d'arreu del país. Després d'una última edició reduïda i condicionada per les mesures contra la pandèmia, l'organització aspira enguany a recuperar el nivell d'activitat d'edicions passades, malgrat les restriccions encara vigents de la Covid. Amb el títol «Del nostre al tot i del tot al nostre», les jornades han programat una trobada de traductores i traductors el dissabte, dia 16, a les 10 del matí, un acte que vol esdevenir un reconeixement a la seva feina i a la seva aportació al món literari. El divendres, la inauguració oficial del certamen, amb una lliçó inaugural sobre Tirant lo Blanc a càrrec de Màrius Serra, compartirà protagonisme amb la reivindicació de la seva atenció en la figura de l'escriptor Josep Igual, mort ara fa uns mesos. L'homenatge estarà dividit en dos parts. D'una banda, a la tarda, la presentació del llibre col·lectiu Josep Igual i els dies, a càrrec de Jesús Tibau, així com també el passi d'un audiovisual. La segona part de l'homenatge, presentat pel poeta Rafael Haro, comptarà amb la participació d'amics, companys o editors i constarà d'un recital poètic, la projecció d'un videoclip, així com una acció poètica musical. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, destacava la trobada de traductors i traductores i també l'homenatge a Josep Igual dintre del programa de les 16es jornades de les lletres ebrenques.
Reconeixement a traductors i traductores ebrencs i ebrenques, reconeixement a la figura a títol pòstum, no?, a Josep Igual. Jo crec que això és important remarcar-ho per part meua, ja sabeu, un escriptor ebrenc que va traspassar. I després també presentació, com no pot ser d'altra manera, d'autors i autores ebrencs i també persones de reconeguda fama, com per exemple Gerard Quintana, que també participarà d'una tertúlia.
Les jornades realment s'iniciaran aquest divendres amb la xerrada Artur Blader, Escriure a la memòria, a càrrec de Genís Cinca i Josep Sancho. Ja dimecres 13, el cantant Gerard Quintana participarà al Club de Lectura per presentar el seu premiat L'home que va viure dos vegades. Dijous, una taula rodona abordarà la literatura per explicar-nos i conèixer-nos amb autors del territori. La regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Amposta, Inés Martí, ha volgut subratllar l'interès que aquestes jornades de les lletres ebrenques aixequen també entre autors d'arreu del país.
Són ja 16 jornades de lletres ebrenques, més que consolidades, que durant aquests 16 anys s'ha estat treballant moltíssim per aportar sobretot la cultura ebrenca, però ara ja no és, que moltes, Joana sempre fa l'incís de que va començar com unes jornades d'autors ebrencs i ara tenim també autors ebrencs durant totes les jornades, però realment ve molts escriptors de fora del territori, del nostre territori, que d'un any a l'altre ja esperen les jornades per a poder gaudir de 4 dies intensos, poder intercanviar experiències, aportar coneixements.
Per la seva part, la responsable de la Biblioteca Comarcal, Sebastià Joan Arbó d'Amposta, Joana Serrat, ha volgut destacar que l'interès per les lletres i els llibres ha crescut durant la pandèmia.
No és per dir-ho, però sí que hi ha encara més ganes. Jo crec que el fet de la... No crec. Nosaltres, com a biblioteca, igual que les llibreteres i molta gent, no?, han comprovat que la pandèmia, que ens ha trasbalsat a tots, ha fet que el llibre tingui encara més interès. Quan estàvem tancats i les llibreries feien el mateix, pues hi havia whatsapps, hi havia missatges i preparàvem-los com podíem a ratos que veníem quan estava tancat i preparàvem pels lectors perquè ha sigut un refugi la lectura. Jo crec que s'ha escrit encara més i, per tant, la gent ve amb moltes ganes.
Al marge de la trobada de traductors i traductores, la jornada de Cloenda del dissabte tindrà un espectacle familiar al migdia, una taula rodona sobre Sebastià Joan Arbó, la presentació dels valors emergents de la literatura del territori, una taula rodona amb autors ebrencs i una cloenda musical. Aquest dissabte, 9 d'octubre, se celebrarà a Xerta la primera edició del Neo Xerta, un festival amb una programació que acollirà diversos artistes i disciplines. La jornada començarà a les 11 del matí a l'església amb una exposició fotogràfica de l'artista local Marcel Cases, seguida d'un taller sostenible pensat per als més menuts. A la tarda, a partir de les 5, a la pista poliesportiva, situada al costat del casal municipal, s'habilitarà un escenari per on passaran artistes ebrencs que han començat recentment o tenen projectes d'alguna manera innovadors, com el col·lectiu Locals o el cantautor Miquel Segarra. També actuarà el periodista Víctor Sorribes amb Rise Against the Machine, mesclar música electrònica o representants de la música urbana com el jove Acapedro. Se sentirà música en directe, es podran veure performances de dansa, com per exemple la de la ballarina i actriu Marc Grifoll, i també es donaran espais a poetes i il·lustradors perquè tothom pugui observar com és el seu procés creatiu. A més, dins d'aquest espai també hi haurà un mercat d'artistes i artesans ebrencs que vulguen exposar i vendre els seus productes. S'hi trobaran llibres de la mà de les llibreteres de la Irreal i la Romàntica, vinils, joieria, il·lustracions, tot un conjunt de paradetes on donar suport als venedors d'aquí. També hi haurà servei de barra amb begudes i menjar de proximitat a càrrec del restaurant Greenway. L'entrada serà gratuïta. Aquesta primera edició del Neo Xerta està organitzada per les empreses a prop i locals i és possible gràcies al patrocini i suport de l'Ajuntament de Xerta i la Diputació de Tarragona. Podeu consultar tota la programació completa a les xarxes socials de Neo Xerta.
La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, ha baixat avui la temperatura, ho ha fet entre 3 i 4 graus depenent del municipi. Destaquem aquests 14 graus que teníem a primera hora del matí, per exemple, a Amposta. En canvi, avui al migdia s'espera que la temperatura sigui molt agradable i que pugui arribar a pujar fins als 25 o 26 graus. A més, durant la primera meitat del dia ha d'anar bufant el vent de mestral, la resta de la jornada ja quedarà un vent més fluix i en conjunt dominarà el sol. Sí que podria arribar a formar-se algun núvol d'evolució, però avui dominarà el bon temps. De cara a demà, en canvi, sí que haurà el cel una miqueta més tapat, hi haurà més núvols baixos que fins i tot, no es descarteu, és possible que caigui alguna gotellada. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.
Si ens els que utilitzen la Massana per trucar,
ara també l'aplicació d'Antena Caro per escoltar la programació des d'on vulguis per als altres dispositius mòbils. L'aplicació per a aquells dispositius que són la Massana i alhora són la Pera.
Disponible a Apple Store i també a Google Play.